al realisme i un altre al fantàstic, un ull a la Terra i l'altre a Mart, un soldat a Alemanya i un home a Trafalmador. Kurt Vonnegut i Ray Bradbury, dos escriptors que han explorat camins distints i distants per dibuixar críticament el nostre món i, sobretot, els individus que l'habiten. Entre la sàtira i la ciència-ficció, entre la tragèdia i l'humor absurd, entre la vida i, si és que hi ha diferència, la literatura. Avui a Ciutat Maragda volem homenatjar dues icones de la cultura pop, dos mites d'obra inacabable. En parlarem amb l'escriptor i traductor Martí Sales, l'editor i escriptor Ramon Mas i amb el Jordi Puntí. Avui amb Vonnegut i Bradbury obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Comencem per Kurt Vonnegut, saludant l'escriptor i traductor Martí Sales. Què tal?
Hola, què tal? Com va?
Molt bé. L'escriptor i editor Ramon Mas, benvingut.
Hola.
I el Jordi Puntí, com sempre, com estem?
Què tal?
Escolteu, comencem per Vonnegut i comencem per un títol, Ramon, que jo crec que és inaugural per Males Herbes, que és Bressol de Gat, el Martí, a més més el traductor. Per començar, ho dic pel principi, Digueu-me Jonàs, com diu la primera frase, de fet.
Bueno, de fet seria com, em dic Jonàs, no?
També. Sí, és una mica la paròdia que ell fa de Melville, no?
No, però la de Melville original també seria com em dic Ismael. No sé, és que sempre he pensat que allò de call me i digueu-me i tal...
No, perquè... No ho sé. Em dic Ismael, però ho està proposant algú, no?
Sí. No sé fins a quin punt històricament el sentit en aquell moment precís potser seria em dic Ismael. Yeah. O sigui, em diuen Ismael, però que, bueno, no sé, això ja és entrar directament a qüestionar un començament canònic de la història de la literatura i les seves traduccions, però res, és una cosa que de vegades he pensat que potser no era així.
Molt bé, un excurs en el primer minut.
Sí. Veurem, jo crec que el programa d'avui, i si no ja ho veureu, ens sortiran moltes coses d'aquestes.
Molt bé, això es tracta.
Perquè els dos autors que tractarem són molt diferents i al mateix temps hi ha molts punts de connexió.
Els buscarem, en tot cas.
Exacte.
Sí, el Claure Sol de Gat és el primer llibre que vam fer a Males Herbes i és el nostre llibre preferit del Kurt Vonnegut, un autor que és dels poquíssims autors que almenys personalment he llegit sencer, excepte una cosa que no localitzo, que és un llibre infantil que va fer, crec que als anys 90. I Bressol de Gat està molt bé perquè conté una mica tot el que després anirà sortint. Crec que és el seu tercer o quart llibre. I conté una mica tot el que després anirem trobant en els llibres de Vonnegut. Hi ha aquest sentit de l'humor, hi ha molta... sàtira política, hi ha una visió de la humanitat alhora misantròpica, però també amb una esperança que ell la vehicula a través del sentit de l'humor, diguem-ne. O sigui, és un llibre, crec que no és el llibre més famós de Vonnegut, sí que ell és el que més s'estimava.
I el que més t'estimes tu, perquè jo recordo
jo també, és un llibre que em va canviar.
Ramon i jo ens coneixem una miqueta d'abans de l'aventura editorial, una miqueta, vull dir, molt, i quan em va explicar que volia fer l'editorial, va dir que tenia claríssim que la feia per publicar Bressol de Gat.
Sí, sí.
Sí, que volia començar per aquí i que era com... Que, bueno, això...
Estava claríssim. És el... Sí, sí, és el llibre de capçaleres. Sí, els dos, aquest i Modern Night, que és l'altre que hem fet.
Uh-huh.
Eren els dos.
Mare Nit, també traduït pel Martí.
Home, jo crec... diguem-ne, a mi em va interessar molt Bressol de Gat, que no coneixia. Quan va sortir el vaig llegir i havia llegit altres coses del Vonnegut. I la primera cosa que crec que val la pena dir és que és un autor amb molta sort. És a dir, no passa gaire sovint que d'un autor em puguis llegir pràcticament... més de la meitat de l'obra en català i pràcticament tota en castellà, també, no? I que, a més, això vol dir... I d'una manera continuada, és a dir, hi ha hagut diferents editorials que ho han anat provant, però...
Sense continuïtat cap, cap perquè sense... totes... Sí.
Sí, perquè probablement no ha acabat de funcionar, però potser funcionarà a partir d'avui, no sé com dir-ho, saps? Que en parlem més. Al mateix temps, la gràcia, penso, dels llibres del Vonnegut, i a veure si esteu d'acord, és que es retroalimenten. És a dir, que si tu has llegit Escorxador 5 i després llegeixes Mare Nit, pots, encara que siguin anterior, un anterior de l'altre i tal, hi trobes elements de connexió que evidentment tenen a veure, penso, amb la seva pròpia vida i amb la seva manera d'entendre la literatura, que això és un altre element que, si voleu, en podem parlar. I de fet, doncs, això, tenim l'últim llibre, que a mi és un llibre que m'agrada molt també, que és el Salt en el temps, i l'Escorxador 5, que és com el llibre probablement fundacional, i els dos de Males Herbes, precisament jo crec que aporten una cosa que és important també en la seva obra, que és l'experimentació. És a dir, crec que són els dos llibres, i no l'he llegit tot, on hi ha una mirada, potser perquè un és de l'any 69, deu ser.
Van seguits.
Mare Nit és del 61, Bressol de Gat del 63 i Escorxador 5 del 69.
Són llibres d'un autor que encara no ha tingut èxit.
Exacte.
I que, per tant, actua amb una certa llibertat a l'hora d'escriure.
I que encara està ressentit molt, molt, molt amb la Segona Guerra Mundial. Que això, a poc a poc, quan, a mesura que va tenint èxit, es va relaxant. Després d'Escorxador 5 es torna un autor gairebé amable.
Clar.
I fa aquelles obres com L'esmorzar de campions, així que són obres molt canyeres, però naïf, no? Tenen un punt més simpàtiques.
Potser val la pena explicar pels oients que hi ha un fet essencial pel Kurt Vonnegut, que és que ell estudiava antropologia, deixa la universitat el 43 per allistar-se a l'exèrcit i el 45 l'envien a Alemanya. I aleshores, quan està a Alemanya...
Amb 20 anys, que es diu,
exacte, amb 22 o així,
més o menys.
Viu el gran bombardeig de Dresden. I el viu en primera persona i amagat en una mena d'escorxador, bueno, en un escorxador, vaja, sota terra, i això el marca definitivament. O sigui, a partir d'aleshores, tot el que escriu, d'alguna manera o altra, té a veure amb aquest fet.
I, curiosament, a Escorxador 5, efectivament, hi surt Dresden, però Bressol de Gat hi ha Hiroshima, no? És a dir...
Sí, és la Segona Guerra Mundial marcada, el traumatitza i, no sé, és com la ferida iniciàtica, no? Que no sé si comença a escriure per això o no, però, de totes maneres, trobem que allà hi va pouant per trobar-hi el què.
Abans de la Segona Guerra Mundial treballava Recursos Humans de General Motors, és tornant que es posa a escriure. De fet, abans de la Segona Guerra Mundial no... Potser tenia idea de ser escriptor, però no se sap que hagués publicat res.
El que passa és que llavors el que ell fa és, diguem-ne, aquesta experiència personal, per no convertir-se en un autor testimonial que va reproduint uns fets que ha viscut, que això passa molt sovint amb escriptors, no que han viscut una experiència molt forta, diguem-ne, aquesta experiència reverbera sempre en la seva obra. I el que fa ell és, d'alguna manera, distanciar-se'n a partir de la imaginació, no? I a partir de la capacitat d'inventar mons i, a més, d'una manera molt bèstia, perquè és posar-los junts en el... O sigui, sense solució de continuïtat, diguem, en el moment en què li ve de gust, se n'en va cap a una altra banda. No sé com ho veieu.
Sí, completament així. A més, trenca, no? Això sobretot a partir de... Jo crec que a partir de l'Escorxador 5, que s'inventa aquesta... aquests extraterrestres... Que
Rafalmadorians.
Són Rafalmadorians, que tenen un concepte del temps total... Llavors, ell pot saltar endavant i endarrere i fer sortir les coses que li semblen, sense cap mena d'excusa, perquè queda justificat a través de la visió del temps d'aquesta gent. I a partir d'aquest llibre, tots els llibres següents de Vonnegut, però tots, fan servir aquest recurs. Ja no li fa falta posar els Rafalmadorians, però fa això que salta cap on vol i posa elements cada cop més...
El temps és elàstic.
El temps és elàstic.
Jo crec que l'encert és molt, Jordi, el dir que la seva poètica o un dels puntals de la seva manera de veure el món de la literatura és aquesta, a partir del trauma, fugir-ne o parlar-ne a través de l'elogi, de la creativitat i del deliri i de la imaginació, no? En comptes de cenyir-se a lo real, dius, no, som capaços de crear mons i mons acollonants, no? I explorar el terreny de lo possible gairebé sent molt, molt antitètic amb els autors del testimoni, no? Que el que fan és arrenar-se, agafar-se, arrapar-se el fet i anar-lo treballant interessantíssimament, eh? Però ell agafa i diu, no, bueno, tot allò també és... Tot, a partir d'aquest horror, tot l'altre també és possible, no?
Sí, però tampoc utilitza mai la imaginació per anar... Si se'n va molts llunyans per reflexionar sobre...
Sí.
Sobre aquí.
Com Bradbury.
Diferent, jo crec que...
No, però això fa servir la imaginació per reflexionar...
A vegades Bradbury, ja que després saltarem a Bradbury, sí. Crec que ell la imaginació la valora com a un fet en si. A ell li estimulen les històries d'imaginació, d'evasió, d'escapisme... Ell ho porta a un terreny emocional, diguem-ne, i en Vonnegut ho fa servir per reflexionar sobre la societat completament. O sigui, no ho posaria jo, no veig en Vonnegut posant una espècie extraterrestre, si no li ha de servir per poder enfortir la seva reflexió sobre la realitat.
Perdó. Anem, doncs, al context de Vonnegut i singularment del seu protagonista més conegut, en Billy Pilgrim.
El paciente era prisionero de guerra en Dresde cuando fue bombardeada. Afirma que en el incendio perecieron más de 100.000 personas, peor que Hiroshima. Y como Billy presenció aquello, es natural asumir que eso tuvo un efecto importante en su estado actual.
Está preparado, doctor.
Ahora te vas a dormir, Billy.
Tallar Glenn Gould és complicat i, en tot cas, Glenn Gould, que forma part de les poques bandes sonores que va escriure per cinema, aquesta pel·lícula, Escorxador 5, de George Roy Hill, on toca el piano pel director i en aquesta versió de Corbona, de la novel·la, no? Amb aquest viatge que ara sentíem el protagonista, efectivament, entre dos mons, entre el món de Trafalmador i el món de Dresden i del drama, vaja.
Dius Trafalmador amb una naturalitat, com si existís de debò, no? Com si poguéssim anar i qualsevol dia d'aquests poguéssim agafar...
El Rodalies.
Un Rodalies i anar... Porti'm a Trafalmador. Però hi ha un altre element que crec que per fer més densa la maionesa, no? Que és l'humor. O sigui, que és un humor, a més, un humor... perquè a vegades dius, bueno, hòstia, un autor que parla de la guerra, que a més a més se'n va cap a espais desconeguts. Bueno, sí, d'acord, però és que al mateix temps ell és un autor que utilitza l'humor precisament per aquest distanciament personal, no? En el cas de Bressol de Gat, buscant informació, em vaig llegir l'entrevista que li van fer a la Paris Review, i aleshores explica que un dels elements que hi ha a la novel·la de Bressol de Gat, que és, jo trobo que és molt atractiu, que és aquest gel nou, no? Que és aquest gel, aquesta propietat, com ho podríem definir? És com un producte, diguem, que converteix, que permet que l'aigua se solidifiqui i es mantingui com a gel en la temperatura ambient, sense que calgui baixar a 0 graus, no? O menys de 0 graus. I aleshores, doncs, explica que concretament aquesta fórmula o aquesta possibilitat li va plantejar un científic ell que va conèixer de molt jove, que va ser el primer científic d'una universitat que va guanyar un premi Nobel de ciència, i que ho va plantejar en una trobada a la universitat amb H.G. Wells. I Wells s'ho va mirar interessat, però no ho va agafar. Llavors ell explica, diu, com que no ho va agafar i com que el científic ja s'havia mort, vaig dir, ara és meu. I aleshores comença a construir la novel·la a partir d'aquesta anècdota. Jo crec que passa bastant sovint, almenys en les novel·les que jo he llegit, que tinc la impressió que hi ha moments on diu, on escriu per poder explicar una frase o per poder dir una frase concreta. Per exemple, al final de Mare Nit, on diu, on hi ha un personatge...
Spoiler alert.
Sí, és un spoiler, però és igual. Passar, o sigui, a veure si amb els clàssics
és l'any 61.
Amb els spoilers, no? Hi ha un moment, crec que és Mare Nit, no? Que l'autor, el protagonista se suïcida, o es vol, o deixa una carta dient que se suïcidarà, i diu, jo no em moriré per crims contra la humanitat, sinó per crims contra mi mateix, no? Jo crec que aquesta és la frase
que el fa conduir, que el fa escriure tot,
escriure tot això, no?
Pot ser.
Realment. Bueno, és una lectura, que faig, no sé.
Sí. Bueno, perquè et té ganes, no? Veu on vol arribar i va caminant cap allà. Mare Nit, recordo, com a, ara parlo com a traductor, Bressol de Gat m'ho vaig passar molt bé. A més, el bucononisme, la religió, tornant a parlar de l'humor, és molt, molt divertit i crec que, bueno, et queda gravat al cap totes aquelles frases i aquesta cosa tan catxonda i tan humanista, no? En aquest cas. Però Mare Nit vaig patir com un cabron. Perquè anava traduint i Mare Nit és... No, vull dir, a nivell literari estan escrits amb el mateix estil i el patiment no era per la complexitat del text, sinó pels llocs on es ficava. Pels testimonis, pel treball que feia de l'ambigüitat ideològica, de... Ostres, anava pensant...
De l'espia, eh? Oh.
Sí, Déu meu, on t'estàs ficant? I que feia riure alguns moments, però cada cop se't congelava més el somriure com amb Happiness de Tots Solons, que dius, per què estic rient? Per què estic rient d'aquesta cosa atroç? I el vaig patir Mare Nit i el recomano i m'encanta i potser m'agrada més que Bressol de Gat, eh? Però hòstia, em va remoure molt.
La visió que dona de la humanitat és molt dura. O sigui, no? Fa una visió posteriori de la Segona Guerra Mundial on no hi ha cap bàndol que no sigui monstruós, de fet.
Per aquesta idea que deia el Jordi de l'humor és fonamental, però jo diria que és un humor molt amarg. No?
Bueno, és que potser ara el que deia el Martín feia pensar que potser és el primer apòstol del post-humor, que diem ara, no? Quan el comparaves, diguem, aquesta cosa que, val, és un humor per fer-te prendre consciència de la misèria i de la tristesa de la vida, no?
Deies, Martí, ara les dificultats de la traducció, i ara entrem també en qüestions estilístiques i narratives, sentint el mateix que Urbanagut quan donava per fa no gaire setmanes aquí a Ciutat Maragda feia un programa dedicat als contes i a l'escriptura de contes, doncs bé, Urbanagut donant aquests consells d'escriptura.
This is how to write a good short story. 1. Use the time of a total stranger in such a way that he or she will not feel the time was wasted. 2. Give the reader at least one character he or she can root for. 3. Every character should want something, even if it is only a glass of water. 4. Every sentence must do one of two things, reveal character or advance the action. 5. Start as close to the end as possible.
Que us vonegut amb diferents consells d'escriptura relats, ara aquí en farem entrar tots en aquesta taula, sou escriptors, quins
dos
esteu.
Són
bons, cada personatge ha de fer alguna cosa. Jo crec que també la importància dels detalls, no? Que res no ha de ser gratuït en una història, tot està mogut. Més endavant dirà, sigues un sàdic, no? I que cadascú s'ho prengui d'una manera o d'una altra.
Home, és una llista molt particular, eh? O sigui, a vegades quan els escriptors els demanen fes la llista dels 10 consells, acaben caient, diguem, amb una sèrie de llocs comuns, i ell no, ells són coses molt particulars. Aquest, sigues un sàdic, en realitat, a més em fa pensar en una cosa que havia llegit d'ell també, que ell explica que el tema, i si us hi fixeu, és bastant, jo crec que és bastant exacte, el tema que li costi, que li interessa menys quan escriu és l'amor. Perquè l'amor, és que una història d'amor no és literària, si acaba bé. Per tant, diu, el que has de fer sempre l'amor vertader o l'amor de debò, posposar-lo, anar-lo posposant, no? I posava dos exemples que me'ls vaig apuntar. Diu, si Home invisible del Ralph Ellison, l'amor li surt bé, diu, s'acaba la novel·la. Diu, si Viatge al fons de la nit de Céline troba l'amor de debò a les primeres, és que s'acaba la novel·la. I jo penso, Déu-n'hi-do els dos autors que tria per parlar del desamor, Céline i Ralph Ellison, no? Que no són precisament autors que t'imaginaries en la seva biblioteca, però bueno, tampoc no ho sabem. No? I de les altres, a mi m'atreu també aquesta cosa de molt pràctica, de dir, tota frase ha de ser significativa, o sigui, ha de fer, o bé fas avançar la història, o bé expliques alguna cosa del personatge. És a dir, clar, està parlant de contes, també és veritat que en una novel·la probablement et pots permetre més llicències. Però quan escrius un conte, doncs has de ser molt més, has de ser més contundent,
sí,
i ell en sabia molt.
La precisió, el teia parlant de Chekhov, no? I d'aquesta idea dels detalls, i jo crec que ell s'ho aplicava. Vaja, aquí estem parlant avui de novel·les, però ell ho deia pels joves escriptors.
Tant a Bressol de Gat com a Mare Nit hi ha històries d'amor, però no són...
Home, la de Mare Nit sí que té un pes, no?
Sí.
És molt bonic. El que passa és que després es desmenteix a si mateixa la història del mort.
Exacte.
I però d'entrada sembla que sigui una gran història d'amor, però ell mateix l'ha de formar i destruir perquè segueix mantenint l'interès, la història, està clar.
I després aquesta, la veu narrativa, no?, que va canviant i sempre té troballes singulars. Recordo Galápagos, que és una història narrada per un fantasma. Que...
Sí, Skilgortrot és el fill de Skilgortrot. Això també, a part d'això dels punts de vista dels narradors, que sí, però aquest narrador sol ser, tot sol tenir veure, i això té a veure amb el que deia abans en Jordi, de que els seus llibres acostumen a relacionar-se entre si. Formen una mena de xarxa que un lector, com més en llegeix, més en vol llegir, perquè descobreix coses que ell sap i un altre que no ha llegit aquell altre llibre no. No? Estan plens de...
Detallets
que ho lliguen tot.
Mosaic.
I el detall central, diguem-ne, és el Skilgortrot, que és el narrador. El seu fantasma és, exacte, el narrador de Galápagos un cop s'ha acabat ja la humanitat. No?
Sí, és semiapocalíptica, una novel·la que veu, efectivament, va veient els humans com fins que arriba una delegació d'humans allà i que han de...
Galápagos. S'acaba la humanitat i queden uns pocs en una illa i van involucionant cap a les foques, un altre cop la humanitat, i llavors queda allà. I el Skilgortrot, a part de fer aquesta cosa de lligar tots els seus personatges, Skilgortrot és un escriptor de ciència-ficció fracassat que apareix per primer cop a Mr. Rosewater i llavors té un paper ja més important a Escorxador 5 i va sortint a partir d'aquí a tots els seus llibres i li serveix per fer contes. Com que ell no és un autor de contes gaire prolífic i mai no va publicar llibres de contes, quan té una idea per un conte i creu que no és una novel·la, la posa, fa aparèixer aquest personatge, que és un escriptor de ciència-ficció fracassat i bastant cascarràbies, i li posa en boca seva. Un personatge es troba un conte seu doncs, en un lavabo públic o en una revista d'algun lloc, llavors introdueix aquest relat, sempre firmat per el Skilgortrot, que a poc a poc va adquirint protagonisme i acaba sent el protagonista de l'última novel·la del Vonnegut, que és... El Salt en el Temps. Mm-hmm.
Salt en el Temps, precisament, jo portava un fragment per llegir, perquè és una novel·la que és molt curiosa, també, perquè recordem que aquí la va publicar Angle Editorial, fa uns quants anys. És una novel·la molt curiosa perquè, en realitat, ell ja és molt gran quan l'escriu i disfressa molt poc el gir ficcional, no? El Vonnegut és un personatge i, en realitat, fa servir... episodis de la seva pròpia vida. Per cert, que la novel·la comença dient digueu-me Júnior. O sigui que abans hem tingut ell el digueu-me Jona, que feia el ressò molt més directe, i aquí digueu-me Júnior, o digueu-me, o em dic Júnior, podríem dir. No? I per tant, disfressa molt menys la part aquesta de ficció, tot i que sí que hi ha un element important, que és que resulta que és així que en la vida, diguem-ne, quan arriben, em sembla que és el 17 de febrer de l'any 2001, ningú sap per què, de cop, el món salta 10 anys enrere i aquells 10 anys s'han de tornar a viure exactament igual que ja els has viscut. I, per tant, tothom aprèn a fer automatismes, diguem-ne. Els homes, la humanitat es converteix en una mena de màquina conjunta on tothom va repetint. I això li permet doncs, fer tot de reflexions al voltant de la consciència humana i del l'element aquest de creatiu que tenim tots en el dia a dia. Llavors, hi arriba un moment on hi ha cap bastant avançat el llibre, on en realitat parla del que li deu venir de gust en aquell moment i fa aquesta reflexió, que té a veure també amb la manera d'escriure, i això podem parlar després. Diu, els que es dediquen a explicar històries en paper i llapis, que ja no importen a ningú, es divideixen en els que van per feina i els que s'entretenen. Els que van per feina escriuen els relats ràpids, sense ordre ni concert, pim-pam, de qualsevol manera. I llavors els repassen minuciosament i arreglen tot el que no els agrada o el que no funciona. Els que s'entretenen van frase per frase fins que no en deixen una de llesta, no en comencen una altra. I acaben quan acaben. Jo sóc dels que m'entretinc. La majoria d'homes són dels que s'entretenen i la majoria de dones són de les que van per feina. Això també ho hauria d'estudiar algú. És possible que els escriptors dels dos sexes neixin sent dels que van per feina o dels que s'entretenen. Fa poc vaig visitar la Universitat Rockefeller, on cada vegada investiguen i descobreixen més gent que ens fan tendir a un comportament determinat, igual que passa durant la repetició dels anys viscuts i que segueix a un salt en el temps. I llavors continua, diu, tinc la impressió que els escriptors que van per feina troben meravellós que la gent sigui divertida o desgraciada o qualsevol altra cosa. Troben que val la pena escriure-ho sense preguntar-se per què o com és que les persones estem vides, per començar. Els que s'entretenen, amb el pretext d'anar frase per frase per escriure-les de la millor manera possible, en realitat poden estar tirant a terra portes i barreres aparents, obrint-se camí entre xarxes de filferro aparents, sota el foc i en un ambient de gas mostassa, a la recerca de respostes a preguntes eternes com ara «Què coi hauríem de fer? Què coi passa, en realitat?»
Està bé, com a dualitat, de classificació d'escriptura.
No, i aquí ens va bé com per parlar una miqueta de l'estil de Vonnegut, que té un estil... Jo diria que el caracteritza, una de les coses que el caracteritza més és que és un fantàstic narrador, o sigui, és un senyor que explica històries d'una manera que te les menges amb patates, no? Comences per la primera frase i t'atrapa. És un gran narrador, o com diuen ells, un storyteller. Té un estil falsament senzill.
Sí.
Que és la gran trampa per tots els que ens dedicàvem a l'escriptura i ens emmirallem algun cop a un escriptor. Que això també ho deia del Fante, perquè al Fante li passa el mateix. Llegeixes novel·les al Fante que, com les del Vonnegut, passen com l'aigua. Oh, llegeixes, no sé què, i penses, oh, bueno, això, mira, no? Quina... I no, clar, és dificilíssim. I si tu intentes copiar Vonnegut, no te'n sortiràs. O sigui, és més fàcil copiar, no sé, Zola. De veritat, vull dir, és molt complicat, perquè rere l'aparent senzillesa hi ha un treball d'entretenir-s'hi i de fer que les frases no hi sobri res i que caminin molt i que siguin divertides, etcètera. És un estil tricky, el seu.
I moltes veritats, no? De cop, a cada paràgraf, cada dos paràgrafs, hi ha una frase d'aquelles que has de parar un moment i fer un pas enrere i acaba de dir una cosa important.
Però no són angulades, no són pretensioses.
I no s'hi atura.
I no són tensiós.
I continua lliscant cap endavant i van caient, no?, les perles aquestes.
Kurt Vonnegut, és convidat a fer un pas al costat, per dir-ho en termes d'actualitat, perquè hem d'entrar, sense, vaja, que això sigui obstacle perquè tornem a parlar-ne més tard, perquè hem de també saludar l'altre escriptor del dia, i ho farem de la mà d'una actriu, còmica i cantant, que va ser finalista d'un Premi Hugo l'any 2011 amb un videoclip, i ara que molt divertit, que recomano vivament, perquè la cançó diu literalment, i atenció a la lletra, Fuck Me, Ray Bradbury. And dandelion wine, and we'll read a little Fahrenheit 69. You're a prolific author, Ray Bradbury. Come on, baby, I'm down on one knee. I carved our names on a Halloween tree. You write about Earthlings going to Mars, and I write about blowing you in my car. You won an Emmy Award for the screenplay adaptation of Halloween Tree. Fuck me, Ray Bradbury. Rachel Bloom, des d'aquest Fuck Me, Ray Bradbury, que, insisteixo, va guanyar un videoclip molt divertit, ple de tots els títols clàssics de Bradbury, que va guanyar va ser finalista d'un premi Hugo. I parlàvem de Vonnegut, anem a Bradbury, avui els dos convidats a Ciutat Maragda, amb la distinció, Jordi, que feia el mateix Vonnegut dels dos tipus d'escriptura, on l'hauríem d'introduir?
Bueno, això que dèiem, no?, els escriptors que van per feina...
I els que s'entretenen.
I els que s'entretenen. I el Vonnegut deia que ell era dels que s'entretenen, i efectivament el Bradbury jo crec que és dels escriptors que van per feina, no? Cosa que no li treu cap mèrit, ni molt menys, només que és una mirada diferent. I de fet, pel que he pogut saber, Bradbury i Vonnegut es coneixien, són de la mateixa quinta, perquè un va néixer l'any 22 i l'altre l'any 20. Una principal diferència és que Bradbury, perquè era curt de vista i era miop, no va anar a la guerra, no va fer la guerra, i Vonnegut la va fer i el va transformar absolutament. I l'altre és que Bradbury, quan tenia 14 anys amb la seva família, que era una família molt pobra, van anar, el seu pare treballava fent cable en una empresa i van anar a viure a Los Angeles. I en realitat van anar a viure molt a prop dels estudis de Hollywood. Per tant, va acabar vivint en una mena de ficció, en una mena de fantasia, des de que era petit, no? I es passava el dia voltant, això ho explica ell, voltant per davant dels estudis, anava amb patins, patinava per davant dels estudis, i a veure estrelles, no? I sobretot, doncs, recordava haver vist Laurel Hardy, Stan Laurel i Oliver Hardy, o Cary Grant i molts d'altres.
No? I una estrella va acabar tenint el passeig a la fama de Hollywood, de manera que Ray Bradbury també és present en multiformat i també és present en aquest cementiri de llunàtics de Martí Sales, traducció Ray Bradbury, escriptura, i també publicat per Males Herbes, l'últim títol, del novembre, no? Es va editar fa pocs mesos, on hi surt efectivament el món de Hollywood en la nit de Halloween, i on podeu trobar, per exemple, personatges com Fritz Wong, el cineasta autor d'Un aterratge a la lluna completament versemblant, segons diu, ens explica el narrador. Hi ha un salvavides molt divertit de la piscina de la metro, que es diu Ricardo. Hi ha Roy Holmstrom, que és aquest homenatge a Ray Harryhausen, el gran mestre dels efectes especials amb qui va treballar i a qui admirava. En fi, hi ha tot aquest món que el vinculava, no?, al cinema i als guions i tot plegat, i que ell va conèixer de prop.
Home, ja he dit abans que aquest programa acabaríem fent moltes referències. Entre d'altres coses, el Bradbury va escriure el guió de Moby Dick per a John Huston.
Sí. O sigui que en algun moment va escriure... No sé si surt als crèdits.
No ho sé, però va treballar-hi i d'un moment devia escriure aquest, diguem, Ismael. O poder no sé, no sé si surt a la pel·lícula.
Apa, ja ho hem tancat.
Jo trobo que aquest llibre és un llibre molt, molt, molt tendre. És com una
espècie... Cementiri de llunàtics, eh?
Sí, és un cant d'amor a la seva gran passió, que era el cinema. I com deia bé el Jordi, ell anava amb patins a demanar autògrafs i a mirar-los de prop als seus ídols. I aquell era el seu gran món. Llavors, ell desenvolupa tota la seva carrera literària, es fa famós, fa coses extraordinàries, etc. I el 1990... quan ja està tornada a tot, el tio escriu això, que és com una espècie de... Per què escriure una biografia? Val molt més la pena fer una espècie de cant al que realment ha vehiculat la passió a la teva vida i el que et va conformar quan eres petit. I és el que fa, i és una meravella veure quan algú que en sap d'escriure es dedica a compartir la seva gran passió amb el públic lector.
Deia el Martí Sales, allò que feies i allò que t'apassionava quan eres petit. Anem a veure efectivament d'on surt l'imaginari i el món de Ray Bradbury.
I learned to read when I was 3 years old. I loved comic strips. I loved the cartoons on Sunday. And I got a book of fairy tales when I was 5 years old. And I fell in love with reading. And when I was 6, I saw a film on dinosaurs. And dinosaurs filled my life. A thing that begins when you're 3 and 6 and 10 and 12 winds up in your fictions when you're in your 30s. The things that you do should be things that you love. And things that you love should be things that you do.
És fantàstic.
La gran frase.
Les coses que t'estimes, no? Les coses que fas haurien de ser coses que t'estimes, i aquesta referència al món. Créixer amb dinosaures ha de ser una cosa apassionant, no? Que a més a la coberta del Toni Benages, a l'edició de Males Herbes, efectivament, doncs hi surt un dinosaure acompanyant a King Kong amb aquest còctel, no? Per tant, un imaginari ple de...
Si es vol un homenatge als herois de la seva infància. Martí ha mencionat la paraula tendresa, que crec que és la clau sobretot per ubicar Ray Bradbury dintre la ciència-ficció. Ray Bradbury va revolucionar completament la ciència-ficció al 50 amb dos llibres, que són L'home il·lustrat i Les cròniques marcianes, i la va revolucionar sobretot perquè el que ell va portar era una dimensió sentimental, emocional, tendra o a vegades dolorosa, però sí que va omplir la ciència-ficció de personatges amb una vida interior rica. I a vegades, que podia estar, no?, el primer conte de Les cròniques marcianes, que està ubicat a Mart i estan esperant una carta i arriba el cartell. És igual, és una família de marcians normals i corrents, que podrien ser una gent que viuen en un poblet de la plana de Lleida i que estan esperant que arribi una carta. I és igual, no? Ja és Mart, les coses, tot el seu entorn és fantàstic, és imaginari, però les seves emocions són molt vives, molt palpables, i és una cosa molt escassa en la novel·la ciència-ficció fins aquell moment,
clar,
molt escassa.
Clar, en aquell moment, fins al parèntesi, al marc, el context seria totes les històries de gènere, els personatges són plans psicològicament, simplement és acció, 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 atmosferes, etcètera, no? Llavors, clar, arriba ell i posa tota la profunditat psicològica i li dona humanitat.
Sí, sí.
El gènere.
És molt curiós perquè, a més, ell, al principi, això és una cosa que, llegint entrevistes de diferents èpoques, te n'adones, molt al principi, ell feia una distinció entre l'escriptura de fantasia i l'escriptura de ciència-ficció. Ell deia, jo no faig ciència-ficció, jo faig fantasia, perquè tot el que escric neix de la imaginació. Només hi ha una novel·la, que és ciència-ficció, que és Fahrenheit 451, que allò sí que neix des d'una experiència, diguem-ne, de realitat, d'una situació real, que és els governs totalitaris i la lectura, no? Diguem-ne, i la prohibició de la lectura. Després, de mica en mica, la va anar abandonant, aquesta etiqueta de la no ciència-ficció, perquè va entendre que allò era el que li funcionava i li anava bé. Jo crec que, a més, hi ha una altra cosa, i és que, fixa't, l'any 1950, quan publica Les cròniques marcianes, ell és un autor que és, em sembla, és el segon llibre que publica, ha fet contes, ha publicat molts contes amb revistes minoritàries, de més que minoritàries, de gènere, no? Una mica de freaks, aquesta cosa que ara està molt més de moda. I aleshores ell un dia va a una llibreria a Los Angeles i es troba Christopher Isherwood, que estava fent classes allà, i agafa un exemplar, li dedica i li dona. I Isherwood se'l mira volent dir, les cròniques marcianes, aquest tio, què farem amb això? I ell, el mateix Bradbury, explica que va quedar absolutament decebut. Va pensar, ui, aquest no se'l llegirà mai. I al cap de 3 dies, a l'Isherwood li truca i li diu, escolti, aquest llibre, vostè no sap el que ha fet. Aquest llibre és extraordinari. És una novel·la meravellosa i, a més a més, una novel·la literària. És una novel·la que té molt, molt contingut i n'acaba fent una ressenya, fins i tot. Llavors, jo crec que això ja és un punt de partida molt important per ell, per aconseguir sortir d'aquest món que és estrictament el món de la... que ell ja ho havia fet, diguem-ne, ja escrivia d'una manera que anava més enllà del gènere, però en canvi, el fet que algú d'aquell, amb tant prestigi com l'Isherwood, en aquell moment li digui, escolti, és que vostè escriu molt bé, jo crec que li dona una empenta important.
Sí, va aconseguir una cosa, el Bradbury, que això, a més, això li he llegit en el Vonnegut explicar-ho, enyorant aquella època dels 50s en què els intel·lectuals llegien, perquè hi va haver un moment després, ja als 50, que tot això de la ciència-ficció, o com en vulguem dir, que va deixar de ser el gueto de la cosa popular, diguem-ne, baixa literatura, i de cop els intel·lectuals tenien interès per això, a partir, sobretot, de que el Bradbury ho va posar aquí. I clar, això és el que va fer amb aquest llibre, i en va venir uns quants més, i va ser com una dècada molt bonica. És la dècada dels 50s en què, de cop i volta, la ciència-ficció era una cosa intel·lectual, i...
Això ho pregunto ara com a editor, Ramon. Això ho diu una persona, diguem-ne, desencantada del fet que ara potser la ciència-ficció i la fantasia, doncs, no forma part de, no, d'aquest privilegi que va tenir en els anys 50. És a dir, hauríem de...
És
molt pesat, haver de reivindicar una cosa que es reivindica sola, diguem-ne, però...
Sí, el que depèn també molt dels escriptors. El tema és que hi ha una indústria molt grossa al darrere i hi ha molta ciència-ficció que no s'escriu amb una voluntat literària, i això és evident. Que això també ho separa. El que passa és que quan llavors apareix ciència-ficció amb una voluntat literària, filosòfica, una voluntat, diguem-ne, que pugui interessar més enllà del gueto, clar, l'estigma del gueto és tan gran que torna a costar sortir-ne aquí.
Mira, hi ha el cas de la Ursula K. Le Guin, que es va morir fa 4 dies, que és una autora fabulosa, sí. I, bueno, no, jo... canso de recomanar-la, i la gent, bueno, no sé què, llegiu-vos-la, ostres, per l'amor de Déu,
sí,
és la superautora.
Hi ha tot aquell gruix
que
fa nosa.
I la gent no hi entra.
Hi ha el prejudici fet, hi ha tot això del friquisme que deia que s'ha com establert, és gairebé un producte que es ven, disfressa de Star Trek, és un mur.
Però on començaries amb l'Ursula? Jo no he llegit, jo admeto que no he llegit res, però on començaries?
Per dos llibres.
Els llibres de Terra Mar...
La màscara de la foscor o la trilogia de Terra Mar és increïble. A més, com que és una trilogia de fantasy, fantàstic, i es diu El mag de Terramar, no? I dius, bueno, em trobaré aquí Dungeons and Dragons, no? No, no. O sigui, el primer ja és d'una exploració de l'abisme interior brutal, però és que el segon ja... Ostres, és que no t'ho pots creure, les tombes de Tuan, em penso que es diu. És un llibre estranyíssim, fosc, és molt, molt, molt bo.
Té molt. Llavors hi ha tot el cicle d'Homeles, que són aquestes novel·les distòpiques, anarquistes, que són molt interessants, que, això és el que volia dir, i que crec que és una gran notícia, Raig Verd, el mes que ve, publica Els Desposseïts, que és com la gran distopia de la Úrsula Le Guin en català, que a més és un totxo considerable i que és molt bona notícia.
Que bé, i tant.
Molt bé.
Jo volia dir una cosa sobre l'estil de Ray Bradbury. Ray Bradbury, entre que comença i fa El cementiri de llunàtics, li canvia l'estil.
Sí.
I jo, quan el Ramon em va proposar traduir El cementiri...
Doncs... És l'any 90, eh? Cementiri de llunàtics.
Sí, exacte. Sí, és 40 anys després que ell comencés a publicar.
De les cròniques,
sí. I quan em va dir de traduir el cementiri vaig pensar, molt bé, hosti, que bé, jo tenia les obres clàssiques de Bradbury al cap, sabia l'estil, etc. I em vaig trobar una cosa absolutament diferent. Suposo que ja estar de tornada de tot li permetia estar com molt més, no sé, provava una altra manera d'escriure, és més líric no està tan acotat a anar per feina. Està més, o sigui, a nivell d'explicar cada frase, etc.
Aquells contes també eren contes que em feia un cada setmana. Els contes de les cròniques, per exemple, em feia un cada setmana, després els revisava, però sortien en revistes i després ho va reescriure. Però, clar, això és un llibre que deu haver trigat.
I al mateix temps intueixes que hi ha molt record personal. No?
Sí. O sigui, no, això
fet,
completament.
Ell va viure en una... O sigui, els estudis de la Metro tenen un cementiri al costat, ell hi havia anat de petit... O sigui, que hi deu haver molt espai de... a part de la recreació personal, no? Mm-hmm. I, per tant, potser aquesta tendresa que dius també es vehicula per aquí. No?
Sí, sí, i tant. I es troba en bueno, que es deixa anar. I us voldria llegir un tros perquè veieu com s'expressa, que realment és molt bonic. Us explico una miqueta. El Roy, que és el Harryhausen, i ell han de fer... Els encarreguen que facin una pel·lícula amb un monstre que faci... moltíssima por, no? Llavors ells comencen a pensar quin pot ser aquest monstre, però s'encallen i no el troben, i no el troben. I un dia estan en un restaurant i veuen el monstre. Era el que havien buscat durant tantes setmanes i dies ardus. Era el que hauria pogut gargotejar en un full o teclejar en una pàgina amb la gelor que em pujaria braç amunt per congelar-me el coll. Era el que en Roy havia buscat cada cop que enfonsava els dits en el fang. Era una bombolla vermella i sanguinolenta que emergia entre vapors del llot primigeni i agafava forma de cara. I aquesta cara era totes les cares mutilades, marcades i fúnebres dels ferits disparats i enterrats a 10.000 guerres des que van començar les guerres. Era Quasimodo de vell, perdut per l'embat del càncer i una lepra prolongada. I rere aquella cara hi havia una ànima que hi hauria de viure per sempre. Per sempre, vaig pensar. Mai no en podrà sortir. Era la nostra bèstia. I es va acabar en un instant. Però jo ja havia fet una foto de la criatura. Tancava els ulls i tenia aquella cara terrible clavada a la retina. Clavada tan fort que els ulls se m'omplien de llàgrimes i de la gola em va sortir un esgarip involuntari. Era una cara on dos ulls terriblement líquids s'enfonsaven. Una cara on aquests dos ulls, nedant en deliri, no trobaven riba, ni repòs, ni rescat. I com que veien que no podien tocar res que no fos reprovable... Els ulls brillaven desesperats, flotaven al seu lloc, se sostenien a la superfície d'un batibull de carn, es negaven a enfonsar-se, abandonar i desaparèixer. Tenien una última guspira, l'esperança que si giraven cap a un cantó o cap a l'altre, potser albirarien alguna mena de rescat perifèric, un rastre de bellesa pròpia, la revelació que no tot era tan terrible com semblava. Així que els ulls suraven, ancorats en la lava ardent d'una carn desfeta, en un col·lapse genètic del qual cap ànima, per molt valenta que fos, podria sobreviure. I mentrestant, els narius s'inhalaven a ells mateixos i la ferida de la boca cridava socors, callada i exhalava.
Fantàstic. Em recorda allò que fa Borges al conte de l'Alef, no? Que veu en un sol punt la concentració de tots els temps i aquí és tots els horrors i totes les rostres.
Sí.
Fantàstic.
Però veus, abans dèiem el Vonnegut, que jo intueixo que és un autor que té una frase que sap que vol posar o una escena, i aquí hi veig al revés, hi veig el narrador que es deixa anar, que ha trobat finalment, evidentment hi ha un pla al darrere, hi ha una voluntat d'escriure i arribar en aquest punt, però finalment, quan té la possibilitat, que ha estat esperant durant 60 pàgines de descriure el monstre,
s'hi recrea,
i sort que s'hi recrea, perquè és esplèndida la descripció i la traducció.
Sí, hòstia, quan vaig arribar a aquest punt vaig pensar, uau, que bé, que bo, no? Però que no és res del que jo recordava del Bradbury.
És molt curiós perquè generalment això sol passar que quan penses en els autors de gènere i especialment en autors com així de ciència-ficció i tal, t'imagines que és gent que s'ho passa molt bé però que en realitat no s'ho prenen molt seriosament, no? I jo crec que és tot el contrari. O sigui, jo crec que aquí el Bradbury et demostra que és un gran professional a l'hora d'escriure, és a dir, que és un artista, diguem, evidentment, però que també és un gran professional. Cosa que em fa pensar en una història que hi va haver, que explica ell també. Ell té un llibre, per cert, molt sobre el procés d'escriptura.
Sí, és boníssim, eh?
Que és Zen i l'art de l'escriptura, molt recomanable, no? I on veus molt la cuina,
també
no?
Es publicarà cada publicarà, no nosaltres.
Es publicarà d'aquí poc, sí.
Ah, sí? Sí. Ah, veus? Sí, sí. Qui ho publica?
Viena.
Ah, veus? Doncs mira, és un llibre excel·lent.
Fa molta il·lusió.
I, entre d'altres, explica que un dels seus... Jo diria que ho explica en aquest llibre, però ara no posaria la mà al foc, eh? Un dels seus referents en el món aquest de la ciència-ficció era l'Aldous Huxley d'Un món feliç. I el va conèixer. I aleshores, quan el van conèixer, ell s'imaginava un escriptor seriós, de fet era un gentleman britànic, i l'Aldous Huxley el que fa és demanar-li si vol prendre drogues al·lucinògenes amb ell, i el Bradbury diu no, jo d'això no. Què t'imaginaries que hauria de ser al revés, no?
Que bo, quina gràcia.
Déu-n'hi-do, sí, Huxley té un passat i té unes visions i unes aventures bisèrgiques diverses, i Bradbury no va entrar.
Sí.
Escolta, si el món feliç, i ara he pensat un altre, no voldria no passar per un altre dels referents, una de les troballes de Bradbury, potser una de les més conegudes, passades per Truffaut, perquè si els llibres, en fi, els cremen i els fan desaparèixer, l'única manera de retenir-los és memoritzar-los.
Are you interested in Plato's Republic?
Well, I am Plato's Republic. I'll recite myself for you whenever you like.
Thank you very much. Now here's Wuthering Heights by Emily Bronte. And here's The Corsair by Byron. Now that skinny fellow is Alice in Wonderland by Lewis Carroll. Where's Alice through the looking glass today? She should be somewhere about. Ah, now there's The Pilgrim's Progress by John Bunyan. He ate his book so they couldn't burn it. Waiting for Godot by Samuel Beckett.
Els individus llibre, eh? I l'últim cameo que fa bé corrents un senyor, diu, jo sóc les cròniques marcianes de Ray Bradbury, no? Li diu una aquesta versió de Truffaut de Fahrenheit, de Fahrenheit 451. Bé, la resistència. Escolteu, Martí Sala, sé que te n'has d'anar. Gràcies per, no només per les traduccions tan líriques dels llibres de Vonnegut i de Bradbury, sinó per venir, per compartir la teva passió per aquests escriptors, i fins una altra, a reveure.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi
bé. Un plaer. Salut.
Deies, Jordi, que tenies altres títols.
Sí, abans deixa'm fer un apunt encara, que jo sé que en el Ramon li farà il·lusió, i en el Martí també. Parlant de cinema i parlant de versions, diguem-ne, cinematogràfiques, abans parlàvem del Kurt Vonnegut, resulta que el Noah Hawley, que és el guionista i autor i creador de la sèrie Fargo, extraordinària sèrie, està treballant en una versió de sèrie pel canal FX de Bressol de Gat, que jo crec que pot ser
gran notícia,
diguem-ne, del punt de partida de la novel·la de Vonnegut, treure'n una sèrie pot estar molt bé. Ah, no, sí, perdona, i ara, veus, és que ja me'n vaig. Sí, jo, mira, volia fer... Ja veuràs que acabarem quadrant també amb altres coses que han sortit. Volia recomanar dos llibres, a partir precisament del Cementiri de Llunàtics, que és aquest gènere, o pseudogènere, podríem dir-ne, que són els llibres que passen a Hollywood, i més concretament, que passen en el món de la... diguem-ne, dels estudis cinematogràfics,
sí,
no? Que creen que és una cosa de les boniques del llibre també, és com el Bradbury explica aquest món paral·lel o aquesta realitat paral·lela, que és un viatge en el temps dels estudis, no? Que de cop tu estàs en un estudi i veus un exèrcit de romans, o veus una colla de cowboys que estan fent una pel·lícula de l'Oest, no? I aquest trànsit d'una època a una altra, doncs és molt bonic i molt agraït. I aleshores, jo hi ha dos llibres que volia recomanar. És una escriptora que es diu A.L. Kennedy, que el 2007 va publicar una novel·la que es diu Day. Uh-huh. Aquí va sortir en castellà a Lumen. És una escriptora molt exigent, que et demana, diguem-ne, una implicació forta en el llibre, perquè el seu estil és molt sovint molt lents, però el resultat i la resposta també és molt bona. És a dir, quan hi has entrat està molt bé. I en aquesta novel·la, Day explica la història d'Alfred Day, que és un senyor que va participar en la Segona Guerra Mundial com a aviador britànic i que d'alguna manera en aquell món s'hi va sentir realitzat molt més que en la vida real. I quan torna de la guerra, se'n va a treballar en una llibreria i un bon dia, la seva vida és molt anodina, i un bon dia li demanen si vol participar d'extra en una pel·lícula precisament sobre l'alliberament d'un camp de refugiats a l'època nazi. I aleshores ell hi participa com a soldat britànic. I això és l'any 47 o 48, de manera que només 3 o 4 anys després d'haver tornat a la guerra torna a fer el paper, en aquest cas com a extra d'una pel·lícula, torna a fer el paper que havia fet a la seva vida. I de cop, la realitat i la ficció se li barregen. I allò que era mentida, que és la filmació, esdevé molt més real que la seva vida real. I sobre aquest pla de contrast entre les dues realitats, A.L. Kennedy escriu una novel·la meravellosa i que val molt la pena. I l'altra és una novel·la que enllaça amb el catàleg de Males Herbes, que van publicar em sembla que fa un parell d'anys,
principi de fer 4 anys.
La vida de somni de Balso Snell, de Nathaniel West. I Nathaniel West, que és un escriptor amb molta mala sort, que va morir jove, va morir d'un accident de cotxe als 40 anys o menys i tot, just l'endemà que moria Scott Fitzgerald, que era amic seu, l'endemà, i fins i tot diuen, a vegades diuen que potser aquesta mort es va... va haver-hi una possibilitat d'un suïcidi, però va morir amb la seva dona. Bé, aquest senyor va escriure 4 novel·les, una de les quals es diu El dia de la llagosta. N'hi ha una edició catalana molt antiga, dels anys 70, que podeu probablement, si remeneu a llibreries de vell, la podeu trobar. En castellà n'hi ha una de més recent. Llavors, El dia de la llagosta és la història d'un pintor que decideix anar a viure a Los Angeles, i concretament a Hollywood, per inspirar-se en un quadre que es dirà La crema de Los Angeles. I mentre està allà, entra a treballar com a figurinista i com a dibuixant per uns estudis de Hollywood. Això li permet conèixer tot de gent diferent, coneix un guionista amb molt d'èxit, coneix una noia que és actriu principiant, coneix un senyor que es diu Homer Simpson, que és diguem-ne, la inspiració, evidentment, pel Homer Simpson dels Simpsons. I tot això li permet, té una mirada que ens permet conèixer un món, una mena d'imatge de Hollywood molt decadent. Estem parlant de l'època dels 30, l'època de la generació perduda, diguem-ne, de la crisi econòmica dels Estats Units, i amb tot plegat et porta cap a una mena de clímax fatal, on tots aquests personatges, una mica com si fossin el quadre, acaben cremant, no? I té una recreació d'aquest món entre la imaginació d'ell, que ha arribat allò com a artista que vol formar-ne part, i el que passa realment, que jo crec que també és un contrast molt, molt divertit i molt interessant.
Nathaniel West,
un gran llibre, una novel·la molt, molt, molt interessant.
Avui ens emportem, com sempre, uns quants títols a la maleta per anar llegint. Què, Ramon? Volia sumar-ne un altre encara.
Sí, però ja és igual, perquè me n'anava. No, el llibre aquest del Dia de la Llagosta, el Nathaniel West, sempre m'ha fet pensar molt en Lawrence McCoy, que és té diverses novel·les ambientades en aquest Hollywood decadent dels anys 30, després del crack, i té una meravellosa, que és Oi que maten els cavalls, sí, sí. Que la traduïm en català, que els francesos la van considerar una novel·la surrealista, als Estats Units era una novel·la pulp de Baratillo, però els francesos la van llegir, els existencialistes, i van dir, això és una cosa extraordinària, que són una sèrie de personatges que volen arribar a treballar en un estudi de Hollywood i s'apunten a un concurs de ball de resistència, que és que s'estan ballant durant hores i hores i hores, i l'últim guanya un premi petit, però si van allà a ballar gairebé fins a morir o fins a tenir un...
És una crueltat, la recordareu segurament entra... per la versió de Sidney Lumet, no? Dansat malditos, es va dir aquí.
Estan allà ballant perquè entre el públic hi ha... A vegades es diu que hi ha alguna estrella de Hollywood i potser els veu ballar
si,
i els
si no
fitxa,
vaig errat, no? Està a punt de reeditar-se.
Sí?
Hi ha algú que la vol reeditar?
Sí, tens raó.
Ho he llegit, aquest
amb
títol
nova traducció,
sí,
suposo,
sí,
perquè...
Amb, no ho sé, sí, però això no t'ho puc assegurar, però que en tot cas hi ha una reedició a punt de sortir.
Una bona editorial.
Una
bona editorial, exacte, el primer trimestre, Oi que maten els cavalls, efectivament és una nova traducció, aviam si ho trobo... Sí, Horace McCoy, a l'abril, Oi que maten els cavalls, nova edició, per tant, celebrada... Això d'en fi, el Google avui en dia t'ho permet, aquestes coses, la rapidesa
i tant
de trobar els títols. Escolteu, gràcies un cop més per portar tot el món de Vonnegut i Bradbury. Vaja, en versió comprimida, són universos que no s'acaben mai, per sort, i són de lectura i de relectura sempre molt interessant. Raon Mas, gràcies, i per molts anys amb Males Herbes.
A vosaltres.
Jordi Puntí, ens retrobem la setmana que ve.
Ens veiem aviat. Que vagi bé.
I acabem avui amb una de les expressions més conegudes a Kurt Vonnegut, que a la novel·la Escorxador 5 va repetint com si fos un mantra, and so it goes, so it goes, so it goes, un mantra que avui sentirem en la veu de Nick Lowe. Us hem acompanyat Carla Verdés a la producció, Sergi Cotillas al control tècnic i qui us ha parlat, David Guzmán. Nick Lowe, amb permís de Kurt Vonnegut, so it goes. I remember the night the kid cut off his right arm, in a bit to save a bit of power. He got 50,000 watts in a big acoustic tower. Security's so tight tonight. Oh, they're ready for a tussle. Gotta keep your backstage passes, 'cause your promoter had the muscle. And so it goes, and so it goes, and so it goes, and so it goes. Oh, where it's going, no one knows. And so it goes, and so it goes, and so it goes, and so it goes. But where it's going, no one knows. In the tall building sit the head of all nations, worthy men from Spain and Siam. All day discussions with the Russians, but they still went ahead and beat all the plan. Now up jumped the U.S. representative. He's the one with a tight eyes, 747 for him in that condition, flying back from a peacekeeper mission. And so it goes, and so it goes, and so it goes, and so it goes. But where it's going, no one knows. And so it goes, and so it goes, and so it goes, and so it goes. But where it's going, no one knows. On his arm is a skin-tight vision. Wanna watch, she ain't mine, she's his. And so it goes, and so it goes, and so it goes, and so it goes. But where it's going, no one knows. And so it goes, and so it goes, and so it goes, and so it goes. But where it's going, no one knows. But where